Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
El coronavirus ha duplicat el nombre d'atesos a serveis socials als municipis petits de la comarca. Durant el mes de maig s'han atès 4.429 famílies, enfront les prop de 2.700 del gener. La consellera de Drets Socials i vicepresidenta del Consell Comarcal del Vallès Occidental, Míriam Casarramona, assegura que les xifres són significatives de com està la comarca després de la pandèmia.
Veiem que aquesta xifra ens ha de donar pas, no?, a poder pensar en quina situació, quin grau no estem atenent a la nostra població, com afecta això a la nostra comarca i també veure com està la nostra ciutadania. Pensa que en el moment que nosaltres atenem a nivell telefònic és la porta d'entrada que tenim.
Davant d'aquesta situació, el Consell Comarcal impulsarà nous serveis i ajudes per pal·liar-la. La Comissió de Salut del Parlament ha aprovat una resolució perquè el Servei d'Oncologia Pediàtrica del Taulí no es traslladi a la Vall d'Hebron. El grup socialista Units per Avançar ha portat la demanda a la Cambra Catalana per tirar enrere l'acord aprovat per CatSalut el gener del 2019. Ara la Generalitat haurà de revisar el seu posicionament sobre aquest trasllat. Tot plegat passa pocs dies abans que la Federació d'Associacions de Veïns de Sabadell la fa per reuneixi amb el Consell de Salut dimarts que ve per abordar la reorganització de l'atenció primària després del coronavirus. I en esports, el Sabadell coneixerà d'aquí una hora el seu rival de primera ronda del Playoff Express. El sorteig que emetrem per Ràdio Sabadell a partir de 7:45 es farà a Puerto Banús, a Marbella. Són algunes de les notícies que us explicarem en la pròxima mitja hora amb el Roger Benet a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Mateix tenim 29 graus a Sabadell, temperatures que es mantenen altes després d'un cap de setmana completament estiuenc. Es mantindrà aquest clima? Li preguntem a la Dolors Ballar. Bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Després d'un matí tranquil, a hores d'ara les nuvolades ja creixen amb força a l'àrea del Pirineu i també del Prepirineu. Nuvolades que descarreguen ruixats i xàfecs, precipitacions que localment, de cara a aquestes properes hores, podran ser d'intensitat forta i també en acompanyades de calamars o pedra i, a més, també de ratxes fortes de vent. Podrien arribar a afectar fins al nord de la depressió central i, de cara al vespre, una nova àrea de precipitació, una nova línia de ruixats, podria afectar el nord-oest del territori, també de manera força activa. A la resta del país, a tarda tranquil·la, amb alguns núvols que augmentaran per l'oest i també potser amb algun núvol baix que es podria formar a la zona del litoral, sobretot de cara al final de la jornada. Avui temperatures altes arreu del país. Demà matí també tranquil i a la tarda amb nuvolades, també possibilitat d'algun ruixat a la zona del Pirineu, però demà les precipitacions seran força més aïllades. També mantindrem les temperatures altes. Això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, mica en mica va tornant la normalitat a la xarxa viària catalana i també la més propera a Sabadell, on ja comencem a trobar les habituals retencions que hi havia a les 7 del vespre abans de la pandèmia. A aquesta hora trobem a la AP7, concretament al seu pas per Barberà del Vallès, un quilòmetre de cues per enllaçar amb la B30 en sentit sud. També a Barberà, però en aquest cas a la B30, 1,5 km de retencions a aquesta hora en sentit sud per enllaçar amb l'autopista del Vallès, amb la C58. De moment, les vies d'entrada i de sortida a Barcelona, però, es mantenen tranquil·les i sense problemes. Passant 4 minuts de les 7, és moment d'entrar en matèria. L'impacte de la crisi del coronavirus es comença a traduir en xifres també als municipis petits del Vallès Occidental. Durant la pandèmia s'ha duplicat el nombre d'atesos per serveis socials als municipis de menys de 20.000 habitants. Segons dades facilitades pel Consell Comarcal, s'ha passat dels 2.683 atesos al gener als 4.490 al mes de maig. A més, també s'ha doblat el nombre de famílies que han necessitat una ajuda d'urgència social. Ho ha destacat la consellera de Drets Socials i vicepresidenta del Consell, Míriam Casarramona.
S'han disparat els ajuts d'urgència social. Vale? Estem parlant de que la mitjana estàvem al voltant al mes de febrer d'uns 300 ajuts i ara estem parlant de que s'ha doblat Aquí sí que haurem doblat i pràcticament tots els ajuts d'urgència social han estat per aliments, tots.
Amb les dades dels atesos de l'últim mes a la mà, el plenari de l'Àrea Bàsica de Serveis Socials ha decidit reforçar les prestacions de cara a l'estiu. En aquest sentit, s'ha posat en marxa un servei d'acompanyament de les persones interessades en demanar l'ingrés mínim vital. D'altra banda, des del Consell Comarcal, en col·laboració amb la UAB, faran una aportació de 3.000 euros per fer possible casals d'estiu innovadors per a infants en situació de vulnerabilitat. Així mateix, el Consell ha creat una partida de 3.000 euros per sufragar casals d'estiu i colònies per infants acollits en família externa. Casa Ramona.
Hem hagut de fer modificacions pressupostàries per tal de donar sortida, però bueno, això és el que té de bo, no? que puguem anar fent segons les necessitats que ens anem trobant. Aquest és el joc de fer l'estudi, de fer política, d'atendre.
D'altra banda, el Consell seguirà prestant alguns dels serveis impulsats durant la pandèmia. Per exemple, es mantindrà el telèfon d'acompanyament emocional de la ciutadania per la Covid-19, així com els grups d'ajuda mútua al dol sense comiat. I el previsible augment de casos de famílies exposades a la pèrdua del seu habitatge a causa de la pandèmia ha portat l'Ajuntament de Sabadell a signar un conveni amb la Generalitat que els faciliti una solució. El Servei Municipal Evita Deute, que ja tramita 220 expedients oberts, es coordinarà ara amb el Servei Ofideute de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, cosa que permetrà actuar preventivament, sobretot contra els grans tenidors i especialment els fons voltor. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda. Sovint aquests grans tenidors tenen la seva seu fora del país i això dificulta les gestions que pugui intentar fer directament l'Ajuntament. En aquest sentit, el regidor d'Acció Social, Eloi Cortés, creu que servirà per millorar l'acompanyament als afectats, però també la intermediació.
Bàsicament per fer tota la tasca d'acompanyament a les famílies que estan en aquesta situació d'impagament de les hipoteques o dels lloguers i, sobretot, el que ens interessava més, la intermediació i la relació amb els grans tenidors i les entitats bancàries, que és aquesta feina doncs, que, com a ajuntament, potser a vegades ens costa més de fer o no tenim tanta posició de força quan estem parlant de grans tenidors.
El Servei Ofideute de la Generalitat proporciona les dades i fa la gestió davant les entitats creditores. Amb la previsió que els pròxims mesos augmentin les demandes del Servei Evita Deute per evitar que els ciutadans perdin el seu habitatge habitual, Cortés indica que la feina s'ha d'avançar abans que hi hagi data de desnonament.
En el moment en què hi ha la data assenyalada de llançament, ja és molt més difícil d'evitar, no? I per tant, tota la feina que puguem fer abans, en aquest cas amb el conveni Ofideute, per negociar amb les entitats creditores o els grans tenidors i negociar doncs, un lloguer social o aplaçament del pagament, etc., entenem que va millorat o va destinat a millorar la situació de les persones que tenen problemes per fer front al pagament del lloguer i de la hipoteca.
El suport de la Generalitat permetrà que l'Ajuntament reforci l'atenció als casos que vagin arribant i es pugui forçar els creditors a seure a parlar i potenciar el lloguer social en aplicació de la normativa vigent.
I no deixem de parlar d'habitatge perquè després que en les últimes setmanes hagin crescut les veus a favor de la posada en marxa d'un alberg permanent, com per exemple la síndica Eva Bellan, el director d'Actua Vallès creu que si aquest recurs s'arriba a fer ha d'anar acompanyat d'altres programes de reinserció. I és que per Alberto Capitán aquesta infraestructura no pot donar resposta a les particularitats i la diversitat de casos. Per aquest motiu, des de l'entitat aposten per fomentar també altres recursos i espais per reallotjar el sense sostre com el programa Housing First per abordar i cobrir les necessitats de les persones sense llar, però tenint en compte solucions fetes més a mida. Capitán, a més, recorda que el fenomen del sense llarisme només es pot abordar des d'una visió global.
Hem d'entendre que el fenomen del sense llarisme hi ha una situació particular a Sabadell, però que l'hem d'entendre en clau global. Si l'administració local executa segons quines mesures, i aquestes no van alineades amb el que està passant a la resta del país, realment tampoc no aconseguirem gaire cosa. És a dir, que aconseguirem solucionar 10, 15, 20 situacions particulars, però se'n generaran unes altres.
D'altra banda, des de l'entitat denuncien retards en el cobrament de les subvencions que atorga la Generalitat. Amb el suport del Comitè 1 d'Octubre i de les entitats que treballen amb persones que pateixen el VIH, reclamen al govern català rebre els diners pendents des de l'any 2018.
En el nostre cas són uns 40.000 euros del 2018 i 2019. Justament avui hem aconseguit a través del comitè 1 de desembre que es debatés això a la Comissió de Salut del Parlament de Catalunya i avui hem tingut la sessió al Parlament i s'han compromès a fer el pagament en menys de 3 mesos. A veure si, no, si finalment és possible i es confirma aquesta data i no ens anem més enllà.
Des de l'entitat confien que finalment l'administració compleixi amb les dates anunciades per tal de garantir la sostenibilitat dels seus serveis i recorden que a conseqüència dels retards en els pagaments les entitats han de finançar els serveis a través de recursos propis o en la majoria de casos demanant préstecs als bancs.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe @radiosabadell.fm.
El Servei d'Oncologia Infantil del Taulí ha tornat a primera línia de l'actualitat. Avui la Comissió de Salut del Parlament ha aprovat dues resolucions en què s'insta la Generalitat a que no traslladi aquesta unitat a la Vall d'Hebron, tal com va aprovar el CatSalut el gener del 2019. La resolució presentada pel PSC i per En Comú Podem ha obtingut els vots favorables de tots els partits, exceptuant el d'Esquerra Republicana i el de Junts per Catalunya. Helena Molís, bona tarda.
Bona tarda, Karen. El grup socialista Units per Avançar han portat fins al Parlament la lluita perquè el Servei d'Oncologia es quedi a Sabadell. Recordem que el gener del 2019 CatSalut anunciava que la Vall d'Hebron es faria càrrec d'aquesta unitat, que sempre havia estat instal·lada al Taulí. A partir d'aquest moment, tots els grups del ple de l'Ajuntament rebutgen completament aquest trasllat, sempre amb l'excepció d'Esquerra Republicana i l'aleshores grup Demòcrates, que es mostren a favor. Pol Gibert, diputat del Parlament i tinent d'alcaldessa de l'Ajuntament, ha criticat la posició dels republicans actualment.
El que sí que és estrany és que en aquests moments en el qual doncs, hi ha hagut força debat també acadèmic, en el qual es demostrava que aquesta decisió va ser errònia, doncs no hagin ni tan sols a mudar la seva posició i que estiguin oberts, evidentment, doncs, a un retrocés d'aquesta decisió i a poder tornar al servei on estava.
Ara, doncs, serà la Generalitat qui haurà de revisar el seu propi posicionament sobre aquest trasllat.
De la seva banda, el grup parlamentari republicà ha presentat esmenes a les resolucions i ha ofert als proposants votar sí si es donava suport al fet que els casos de complexitat s'atenguessin a la Vall d'Hebron i els seguiments es fessin a Sabadell, però des d'Esquerra asseguren que PSC i En Comú Podem s'han tancat en banda.
Tota la informació ampliada al portal web radiosabadell.fm.
La Federació d'Associacions de Veïns de Sabadell participarà el pròxim dimarts 30 de juny en una reunió del Consell de Salut en el president de la FAP, Manuel Navas, ho ha avançat aquest matí en una entrevista al Cafè de la Ràdio. Durant aquesta trobada, els representants de la conselleria detallaran com s'organitzaran els centres d'atenció primària de Sabadell després de la Covid-19. Ens ho ha explicat en la següent crònica la Núria García. Bona tarda.
Bona tarda, Karen. La Federació s'ha queixat que s'hagin hagut d'assabentar per un partit polític de com s'estructurarien els CAP durant l'estiu i no directament pel Departament de Salut. Ara bé, Manuel Navas assegura que encara queden preguntes per respondre, com ara què passa amb el consultori del Poble Nou. Confia que la trobada del dia 30 serveixi per tenir tota la informació sobre l'atenció primària de la ciutat, que segons els membres de la FAP està infradotada. Per això, durant tot el mes de juny, l'entitat veïnal s'ha mobilitzat a les portes dels ambulatoris amb un triple objectiu. Manuel Navas.
Demostra la nostra solidaritat amb els treballadors i treballadores dels CAPs, per una banda, d'una altra banda, denunciar la situació que han viscut i que estan vivint perquè no hi ha recursos suficients, ni hi ha hagut ni continuen havent-hi, perquè realment en la nova tasca que tenen de fer-les, el tema de seguiment del virus i el tema d'ocupar-se de la residència, és incrementar el treball i, per una altra banda, reivindicar el que pensem que s'ha de reivindicar, que és la sanitat pública 100%.
Les últimes accions s'han dut a terme aquest matí a les portes del CAP Can Rull i al Solà, on s'ha de construir el CAP Calllong. El president de la FAP, però, no descarta fer-ne més, i és que assegura que cal tornar a la situació prèvia a les retallades, quan als CAP hi havia 1.300 professionals més, segons dades de la FAP, alhora reclamant més espai físic dins dels propis ambulatoris arran de les negociacions que hi ha entre el Servei Català de la Salut i l'Ajuntament per traslladar els serveis socials municipals des dels CAP.
Twitter @RadioSabadell. Segueix-nos.
Sabadell, amb la totalitat de Catalunya, ha entrat aquesta mitjanit en l'anomenada etapa de la represa, que retorna les plenes competències a la Generalitat per gestionar la desescalada després del coronavirus. A partir d'avui s'acaben els límits d'aforament en espais tancats i oberts. Però què més es pot fer i què no a la nova normalitat? Raquel García, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Doncs en aquesta fase eliminen els límits d'aforament per percentatges, tot i que en espais tancats només es podran concentrar un màxim de 1.000 persones dretes o 2.000 amb seients preassignats. Ara la norma general serà la de garantir la distància de 2,5 metres per persona.
I es pot reduir la distància de seguretat?
Aquest espai de seguretat es pot reduir si s'utilitza mascareta, si es porta un registre d'assistents o si les localitats estan preassignades. I també es preveuen mesures de mobilitat que evitin aglomeracions entre els encreuaments o punts de més afluència. A més, en el cas dels establiments d'hostaleria i restauració, el govern demana fomentar la prereserva.
I què passa a l'aire lliure?
Pel que fa als espais oberts, l'espai per persones és també de 2,5 metres, que també es pot reduir si s'utilitza la mascareta i si es controlen els accessos. Es permetrà una concentració de gent de 2.000 persones dretes i un màxim de 3.000 amb tots els seients preassignats.
És obligatori portar mascareta?
Sí, sempre que no es pugui mantenir la distància de seguretat d'un metre i mig. Només en queden exempts els menors de 6 anys i les persones que amb alguna malaltia o que tinguin també alguna dificultat respiratòria. Tampoc cal portar-ne si es fa esport a l'aire lliure.
I quina normativa hi ha en congressos i fires?
La resolució estableix que es podran fer sempre que el nombre d'assistents s'ajusti a l'aforament del lloc, tenint en compte que caldrà guardar els 2,5 metres per persona. També caldrà portar un registre d'assistents, promoure mesures de circulació, controls de fluxos d'accés i de sortida i posar a disposició dels assistents aigua i sabó o gels hidroalcohòlics.
Notícies Vespre.
Confirmada la pena de 6 mesos de presó per al raper sabadellenc Elgio, condemnat per un delicte d'enaltiment del terrorisme. Així ha saltat a la llum pública en les últimes hores, malgrat que el jove sabadellenc no ha tingut la confirmació del seu advocat fins aquest migdia. De fet, segons ha apuntat aquesta emissora, ha sabut que el Tribunal Suprem ha confirmat la condemna per ell i per 11 membres del grup La Insurgència a través dels mitjans. La pena confirmada pel Suprem suposa una rebaixa respecte de la de 2 anys i 1 dia inicial. Tot i això, Elgio no ho considera una bona notícia, perquè considera que no hi hauria d'haver cap condemna. En aquest sentit, el raper sabadellenc insisteix que seguirà reivindicant a través de les seves cançons.
Jo sempre he tingut una activitat, poca activitat en quant a fer música, però l'he seguit mantenint. He fet cançons reivindicatives, a protesta, després de la condemna de 2 anys i 1 dia, després de la rebaixa, i ho seguiré fent fins que a mi em doni la gana i jo ho decideixi, no? No perquè un tribunal em digui que ho puc fer o no.
El Suprem confirma la sentència per enaltiment del terrorisme perquè considera que les lletres d'Elgio i de la Insurgència exalcen els Grapo i els seus integrants. Des del grup de suport d'Elgio, de forma conjunta amb els de Pablo Hasél, estan organitzant mobilitzacions a tot l'estat contra aquesta sentència. Seran el dia 4 de juliol i comptaran també amb un acte a Sabadell.
Notícies Vespre.
Obrim pàgina cultural, la sabadellenca Mar Fayos comença la producció del seu primer disc.
Los pies de Nueva York, escuchaba una canción, todo me recordaba a ti.
Aquest nou àlbum arriba gràcies a que la campanya de micromecenatge que la cantant havia creat hagi assolit el seu objectiu, 7.520 euros, que serviran per finançar aquest disc. Noves cançons que venen marcades pel confinament, i és que Mar Fayos treballa i estudia als Estats Units. Arran de la pandèmia del coronavirus, la sabadellenca ha tornat a casa, un retorn que li ha servit per donar via lliure a la seva creativitat. D'aquest confinament en surten les cançons del nou disc, un àlbum intimista i reflexiu.
En aquest moment, jo estava com en un moment bastant reflexiu, bastant intimista i bastant com passant un procés com de canvi, de maduració, com d'entendre moltes coses i de créixer, no? I llavors l'he intentat plasmar l'àlbum, i de fet hi és, i barreja diversos temes, perquè sí que parla del desamor, sí que parla de... d'aquesta sensació de no sentir-te d'enlloc o de sentir-te com una mica perdut. Però ja no... o sigui, jo penso que està com enfocat des de l'optimisme.
Fayos es troba ara mateix a Galícia, on ja ha començat a produir aquest nou àlbum envoltada d'un equip creatiu que ella mateixa ha definit com a top.
Todo me vas a ver a ti.
I ja s'ha fet la presentació mundial de l'esprai d'edició limitada d'homenatge a 13, al grafiter sabadellenc mort l'any 2018. La presentació s'està fent aquesta tarda a través del Centre Impactes Visuals per streaming des del carrer Sant Francesc número 15 i, a més, també ha servit per inaugurar una exposició amb originals inèdits de l'artista. El responsable del centre, Guerens Puig, explica a Ràdio Sabadell quin és per ell la joia de la corona que tenen ara mateix al local.
Els quadres són maquíssims, tot el que hi ha sketchos, quasi tots són originals, així com molt macos per veure detalladament, no? Però suposo que la joia de corona que tothom voldrà veure i que tothom vindrà com amb més ganes de tocar i veure és a l'esprai, no?
És una edició limitada creada per l'ocasió. La idea es va arrencar uns mesos després de la desaparició de l'artista. Diversos creadors propers a 13 han participat en el disseny de la llauna. El producte conté un color que, un cop analitzats els murals del grafiter desaparegut, s'ha revelat clau en els seus personatges. Es tracta del vermell nit. Aquestes llaunes normalment es guarden de record i pel que fa a l'obra exposada, Guerens explica que mai és tard per descobrir 13.
Sempre hi ha gent que descobreix les coses a fora de temps, però sí, suposo que tota la gent que el coneix li fa gràcia veure qualsevol cosa nova, no? I aquí la veritat és que ara mateix estem penjant coses que jo no havia vist mai i que segur que molta gent té moltes ganes de veure, no? Vull dir que crec que val la pena acostar-se fins aquí i veure un directe.
L'exposició es podrà veure fins a finals d'agost. Avui encara sou a temps d'assistir a la inauguració, que s'anirà repetint fins les 10 del vespre. Des d'Impactes Visuals demanen que us apunteu a la seva web per controlar l'aforament.
És el moment de continuar cap endavant. Moltes coses seran diferents. D'altres no ho canviaran. Fa més de 130 anys vam néixer com un banc d'empreses. Per empreses. Per acompanyar-les, amb el compromís continu dels nostres gestors. Ser amb els que creen ocupació. I aquest és el seu moment. Una empresa és els seus treballadors. I l'economia d'un país, la suma de les seves empreses. És el moment de les empreses. Sabadell, sé on siguis.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre. Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món a Ràdio Sabadell.
És moment per sortir fora de Sabadell i de la comarca i fer un repàs a l'actualitat més general i comencem anant fins al Congrés dels Diputats, que ha aprovat el suplicatori perquè el Suprem pugui procedir penalment contra la portaveu de Junts per Catalunya, Laura Borràs, que ha criticat durament totes les forces que votaven a favor d'aquest suplicatori.
He terminado diciendo que a la represión se la combate, no se le permite vencer por incomparecencia del rival, aunque el combate esté ya perdido de antemano, porque hacer lo correcto nunca, nunca, nunca puede ser irrelevante.
La votació ha tirat endavant amb el suport del PP i el PSOE, Vox, Podem i Ciutadans. El cas que afecta Laura Borràs investiga una suposada pràctica fraudulenta quan ella era presidenta de la Institució de les Lletres Catalanes. El Suprem ha hagut de demanar al Congrés que aixequi la immunitat a Borràs per poder-la jutjar pels delictes de frau a l'administració, prevaricació, malversació de diners públics i falsedat documental. A tot això, els ERTOs s'allargaran fins al 30 de setembre gràcies a un acord entre el govern espanyol i els agents socials. Els sindicats Comissions Obreres UGT i la patronal COE han acceptat l'última proposta que l'executiu va presentar aquest dimecres a la taula del diàleg social. Amb tot aquest mecanisme per enviar a l'atur als treballadors de les empreses amb menys activitat arran del coronavirus, no s'acabarà el 30 de juny com estava previst i mantindrà les mateixes condicions que fins ara. Aquest divendres, un Consell de Ministres extraordinari aprovarà el Reial Decret amb pròrroga. Avui, el Ministeri de Sanitat xifra en 28.330 el total de morts per coronavirus a Espanya, 3 més que el total d'aquest dimecres. Segons l'últim informe del Ministeri, hi ha hagut 11 defuncions en els últims 7 dies. Des que va començar la pandèmia, hi ha hagut 247.486 casos confirmats per proves diagnòstiques, 400 més que el total d'ahir. En l'última setmana, hi ha hagut 146 hospitalitzacions i 14 ingressos en UCI. En pàgina judicial, més d'una dècada després de la seva detenció, Fèlix Millet ha entrat aquesta tarda a la presó per l'espoli del Palau de la Música i ho ha fet, com ningú s'esperava, dins d'una ambulància i sense que es poguessin captar les imatges de la seva entrada a Brians 2. L'expresident del Palau de la Música està condemnat a una pena de 7 anys i mig de presó. L'Audiència de Barcelona li va donar aquests dies fins al dia 25 de juny perquè ingressés voluntàriament a la presó. Precisament avui, Daniel Osàcar, l'extresorer de Convergència Democràtica a Catalunya, condemnat a 3 anys i mig de presó pel cobrament de comissions il·legals a través del Palau de la Música, ha entrat també a la presó de Brians 2 a primera hora d'aquesta tarda. Se sumen també a Jordi Montull, que ho va fer el dilluns. I d'altra banda, encara en l'àmbit judicial, penes de presó de 3 i mig per a 2 membres de la manada per gravar la violació a una noia durant els Sanfermines del 2016. El Tribunal Superior de Justícia Navarra ha confirmat avui aquesta sentència i més de 5.000 euros de multa als 2 membres d'aquest grup. Moment pels esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
D'aquí a poc més de mitja hora, el Centre d'Esport Sabadell coneixerà el seu rival a la primera ronda del Playoff Express, un sorteig que tindrà lloc a Puerto Banús, a Marbella, i que, recordem, es podrà seguir tan bon punt acabi aquest Notícies Vespre. Pau Vitori, bona tarda.
Bona tarda, Karen. A partir de 4:15 del vespre, com bé dius, podrem seguir en directe aquí a Ràdio Sabadell aquest sorteig de la primera ronda del Playoff Express, descens a la segona divisió, on el Centre d'Esports ha de conèixer el seu primer rival. Recordem, els hem anat repassant aquestes setmanes a l'Hotel Suís, poden ser un altre dels tercers dels altres tres grups. Són 2 filials, el del grup 1, l'Atlético B, i el del grup 2, el Bilbao Athletic, i també el Badajoz del grup 4. En aquest sentit, José Manzanera, director esportiu del Centre d'Esports Sabadell, no ha mostrat preferències a l'Hotel Suís sobre el possible rival, com diem, del Centre d'Esports Sabadell.
La preferencia es saberlo ya, el que sea de los tres, pero tener esa información para intentar matizar más lo que ya de por sí estamos trabajando. Y sobre todo con muchas ganas y con mucha ilusión, como he dicho al principio. No he invertido tiempo en algo que no se puede controlar. Al final lo que se puede controlar es intentar analizar todos los equipos y tenerlos analizados al máximo, que sé muy bien que durante esta cuarentena el cuerpo técnico ha hecho una labor increíble.
I una informació que apuntàvem fa aproximadament una hora aquí a Ràdio Sabadell, hem avançat que la federació finalment sí que comunicarà aquest vespre durant el sorteig el dia i l'estadi de cada partit d'aquesta primera ronda del play-off. Per tant, el Sabadell, a banda de saber també quin serà el rival, coneixerà quin dels 2 dies jugarà, és a dir, el 18 o el 19 de juliol, i quin dels 5 possibles escenaris. Sobre precisament això, sobre els estadis en els quals pot jugar el Sabadell aquest partit, José Manzanera sí que té una certa preferència.
Sobre todo que por temperatura, para las fechas en las que estamos, lógicamente también va a depender mucho de la hora. Quizás la zona de Málaga, a nivel de temperatura, por la noche suele tener una temperatura más baja. Pero al final todos los campos, los que han elegido, son porque estarán muy muy bien. Y sobre todo saberlo cuanto antes para el tema de gestionar esa logística.
Dubte ara mateix, que es veirem d'aquí a aproximadament 33 minuts quan comenci aquest sorteig de la primera ronda del Playoff Express a Puerto Banús, a Marbella. Una cosa està clara, és que el programa especial de Ràdio Sabadell començarà a partir de 4:15, tan bon punt finalitzi aquest Notícies Vespre.
Gràcies, Pau, per aquesta última hora. Bona tarda.
Bona tarda.
I parlant de sortejos, Oar Gràcia i Creu Alta Sabadell en vol ja coneixen el calendari de la Primera Nacional de la temporada que ve. Els graciencs arrencaran la Lliga el cap de setmana del 3 d'octubre a casa, rebent el Sant Esteve de Palautordera, mentre que els arlequinats ho faran visitant el filial del Granollers. El derbi arribarà ben aviat, a la tercera jornada, el 18 d'octubre, i tindrà lloc al carrer Bocaccio. Eloi Vila, jugador i vicepresident del Creu Alta, ha recordat tot el temps que han hagut d'esperar per tornar a jugar amb el Gràcia amb un nivell tan alt.
Feia molts anys que l'Oar Gràcia militava la Primera Nacional, però com hem comentat, el primer equip del Sabadell des de que fa 46 anys van baixar de la màxima categoria per no poder formar equip, doncs no s'havia competit més a competicions d'àmbit nacional.
Per la seva banda, el tècnic dels verdiblancs, Gerard Gomis, creu que mai s'hauria de perdre el costum de jugar aquest tipus de partits.
Vam rescatar els amistosos que jugaven feia molts anys, la temporada passada, durant la pretemporada. I mira, un any després, un any i 4 setmanes després, tindrem el segon derbi.
La Lliga es tancarà el cap de setmana del 23 de maig amb un Oar Gràcia Mataró i un Banyoles Creu Alta Sabadell en vol. Menys d'un minut pel punt horari de 7:45. És moment de posar punt final al Notícies Vespre d'aquest dijous 25 de juny. Recordant-vos que tot el que us hem explicat en aquesta mitja hora ho podeu trobar ampliat al portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm. Tornem amb més notícies a la 94.6 demà a partir de les 9 amb el Cafè de la Ràdio, però ara no marxeu perquè us deixem amb el sorteig de la primera ronda del Playoff Express amb els companys dels esports. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.